Info, amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio.
El tema més important o més conseqüent que ha tingut aquesta llei és la onejada de la violència que està patint a tota Rússia, perquè hi ha grups d'extrema dreta que recaten a joves per internet, que es pensen que queden amb un altre jovenet, per sortir o per donar una volta, per conèixer sense més.
Ahir el ple municipal va tornar a recolzar gairebé per unanimitat el col·lectiu homosexual amb l'aprovació d'una moció contra les lleis homòfobes russes. Francesc García, de l'entitat en favor de gais i lesbianes de Ripollet, va intervenir durant la sessió. Avui a l'Info els explicarem la resta d'acords i repassem ara d'altres notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Els explicarem en què consistiran les obres de remodelació del darrer tram de la Rambla de Sant Esteve que s'iniciaran a mitjans d'octubre.
Ens acompanyarà un dels membres de la Comissió de les Festes del Barri del Pont Vell que s'inicien aquesta tarda i que s'allargaran durant tot el cap de setmana.
Parlarem també amb Carme Aldana, autora del llibre Memòries d'un barri de frontera que es reedita amb motiu de les Festes del Pont Vell.
També vindrà a l'estudi la tècnica de patrimoni Helena Vilalta per explicar-nos el que han preparat des del CIP per celebrar les Jornades Europees de Patrimoni.
I farem una prèvia de la inauguració de la 20a temporada de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, que tindrà lloc el proper 4 d'octubre.
Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 27 de setembre de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Doncs com els dèiem ahir al vespre, es va celebrar la primera sessió del ple municipal del curs polític 2013-2014. La sessió va comptar amb 6 punts de l'ordre del dia, entre ells l'adjudicació del contracte de neteja i manteniment d'espais verds que es va aprovar amb el suport de l'equip de govern i el compromís per Ripollet i l'abstenció de la resta de grups.
Un dels punts que es va tractar a la sessió va ser el canvi del dia de la propera sessió del ple, que serà el dia 24 d'octubre. A més, també es va presentar la nova responsable del Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Ripollet. A continuació es va presentar el compte general de 2012, que es va aprovar amb els vots favorables del govern i l'abstenció de la resta de grups. Seguidament es va donar llum verda a l'adjudicació a l'empresa Jardinet del manteniment i neteja dels espais verds del municipi per un període de 3 anys, renovable a 3 més, per un import de 1,6 milions d'euros. El punt es va aprovar amb el vot favorable de PSC, Convergència i Unió i el Compromís per Ripollet i l'abstenció de la resta de grups. El Compromís va destacar positivament que aquesta contracta l'hagi guanyat una cooperativa. Escoltem Eva Fretes.
I a favor, perquè nosaltres sempre hem defensat un model de treball cooperatiu. I per què? Doncs per una sèrie de raons que us donaré ara. En primer lloc, perquè genera una economia arrelada al territori i amb allò podem abandonar un model imperant del sistema capitalista que ens ofega i busca un creixement continu. I passa la seva màquina arrullant i arrasant amb el beneplàcit dels partits governants per sobre els drets dels treballadors i treballadores i de les persones. També perquè és un model de treball cooperatiu obre el camí a un canvi de model productiu basat en una democràcia real als propis centres de treball.
Per la seva part, l'alcalde també va valorar que aquesta cooperativa ha nascut d'un pla del patronat d'ocupació.
Que aquesta cooperativa va sortir d'un projecte, d'un programa municipal, i dir que aquesta cooperativa ha competit en el lliure mercat, que és molt complicat avui dia, amb empreses molt grans, i ha guanyat el contracte, amb la qual cosa jo crec que tots ens hem de felicitar, no solament pel que representa, sinó pel nivell d'eficàcia i eficiència que tenen en els seus serveis, persones que, com s'ha dit aquí, són persones de difícil integració en el món laboral, perquè hi ha un percentatge molt important de persones amb disminucions psíquiques o físiques.
En l'apartat d'emocions, on es va desenvolupar la major part del debat de la sessió, es van presentar 4 textos sobre l'acte del Correbars durant la Festa Major per declarar il·legítim el deute dels ajuntaments contra les lleis homòfobes a Rússia i per donar suport al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
El primer text el va presentar el Partit Popular en referència a l'activitat del Correbars, que un any més es va celebrar el primer dia de Festa Major i fora de programa. Els populars demanaven, entre d'altres punts, que aquest fet no es tornés a produir fora del programa de la festa. El text es va rebutjar amb els vots en contra de tots els grups, a excepció del PP, que hi va votar a favor. Govern i Compromís per Ripollet, tot i votar en contra del text, no van coincidir en el seu posicionament respecte a la realització d'aquesta activitat. El regidor del Compromís per Ripollet, José María Osuna, exposava que la comissió no ha de tenir potestat absoluta per proposar activitats.
La comissió de Festa Major no pot desenvolupar funcions que no li pertoquen. La comissió està per elaborar un programa oficial de festes de l'Ajuntament de Ripollet. és el que ha de fer i el que realment desenvolupa molt bé. Així ho reconeixem. Ara bé, s'ha d'entendre que hi pugui haver col·lectius que no vulguin passar pel sedàs de la comissió, ja sigui per la raó que sigui. És completament legítim que això sigui així. Tampoc la comissió pot tenir la potestat de dir qui pot i no pot ocupar la via pública durant els dies de festa major.
Per la seva part, la portaveu socialista, Rosa Martín, exposava que els mandats de la comissió s'han de respectar.
Senyor Suna, la comissió de festa major és un òrgan participatiu que és la que organitza i desenvolupa tots els actes que es fan els 4 dies de festa major. I aquesta comissió va decidir que el Correbars no entrava dins de la seva filosofia de la festa major. I vosaltres no respecteu això, i ja ho heu dit. Digui el que digui aquest òrgan participatiu, el Correbars continuarà fent-se. Doncs cadascú tindrà que assumir les conseqüències del que fa i del que diu.
A continuació, el Compromís per Ripollet va presentar una moció contra una part del deute contret pels ajuntaments. Després de no arribar a un acord a la Junta de Portaveus anterior al ple, PSC i CiU van presentar una moció alternativa respecte a aquest assumpte.
Xavier Peñarando, portaveu de Convergència i Unió, exposava que, tot i que les dues mocions tenen el mateix esperit, el govern no pot iniciar determinades accions.
En l'esperit de la moció, en el que es reclama, en el que es fa la petició d'aquesta moció, estem totalment d'acord. La nostra moció alternativa està dient en el seu esperit, en el seu contingut, en la seva essència, exactament el mateix. L'únic que el que entenem és que el que no podem fer és que per una moció d'un tema que ens ve imposat per una altra administració, doncs emprendre una lluita que tindrem moltes despeses, no tan sols econòmiques, sinó d'energies i una lluita en la qual no tenim cap capacitat de poder-la tirar endavant.
Per al grup de l'oposició, aquest deute s'ha de declarar il·legítim i que no calgui pagar-lo. Antoni Pijuan explicava els motius.
Per nosaltres és claríssim que el deute que s'ha contret, que l'Estat ha obligat a contreure, que és diferent, als ajuntaments amb el pla de pagament a proveïdors, és il·legítim, perquè és un negoci pels privats i això no es pot fer amb els diners públics. Aquests diners venen, crec que d'Europa, han set traspassats a l'Estat i aquest els ha cedit a la banca privada a un interès inferior a l'1,1%. La banca privada els està prestant als ajuntaments a un interès que volta al voltant del 5,5%. Negoci rodó.
La portaveu socialista Rosa Martín va aclarir que és una irresponsabilitat per part del govern declarar il·legítim el crèdit.
Aquest govern ja va deixar clar el nostre total desacord amb aquesta forma de procedir, amb polítiques més pensades en afavorir els bancs que els nostres veïns i veïnes. Aquestes polítiques del govern del Partit Popular es obliguen a demanar crèdits que no necessitem pagant uns interessos elevadíssims que podien destinar a cobrir necessitats de la nostra població. No obstant això, i com també vam dir en el ple de febrer, abans citat, aquest govern no està d'acord en declarar-se insumís i ha d'acatar aquesta normativa perquè, en cas de no fer-ho, hi ha responsabilitats penals molt greus que no podem assumir.
Finalment es va aprovar el text del govern amb els vots de PSC i Convergència i Unió. Iniciativa va recolzar el text del Compromís per Ripollet i el PP va optar per l'abstenció als dos textos.
A continuació, el Compromís per Ripollet va presentar un text en contra de les lleis homòfobes a Rússia. En aquest punt es va comptar amb la participació del president de l'Observatori contra l'Homofòbia i Francisco Sánchez de l'Associació Local de Gais i Lesbianes, que va intervenir a la sessió.
Bueno, hi ha 12 estats al món, vaja, i en 80 d'aquests estats hi ha lleis homòfobes i de la resta dels 120 estats només hi ha 13 que tenen els drets bàsics en matèries LGTB. D'aquests 13 només hi ha un ara mateix al món, que és Catalunya, que ja té una llei contra l'homofòbia que està en tràmit. És una llei que està en tràmit gràcies a Ripollet, que com sabeu ha sigut el primer municipi que ha recolzat aquesta llei al Parlament de Catalunya, de la qual ha seguit molts altres municipis. Bé, és una llei, com he dit, que està acceptada i en tramitació al Parlament, però el problema el tenim avui amb una llei que s'ha aprovat a Rússia, que és una llei que vulnera 3 articles de la Declaració Universal dels Drets Humans.
El text es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups, a excepció de CiU i el PP, que s'hi van abstenir. La darrera moció la va presentar el grup municipal de Convergència i Unió per tal d'adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Xavier Peñarando exposava els principals acords.
adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa, promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del municipi s'adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya, i tercer, enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya i fer-ne difusió, a les entitats culturals i cíviques del municipi.
Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió van mostrar el seu vot favorable a la moció, així com el PSC i el Compromís per Ripollet. Per la seva part, el Partit Popular va mostrar la seva preocupació perquè el govern recolzi aquest pacte. Escoltem Víctor Dieguez.
Sí que ens preocupa el que hem sentit de la Junta de Portaveus, i és que el govern, és a dir, Convergència i Unió i el Partit Socialista recolzaran aquesta moció. Ja no és una abstenció, és un recolzament. I ens preocupa molt el segon punt, perquè independentment de les paraules, els posicionaments, aquí el que es diu és que es promourà, entenem que amb recursos municipals, que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del municipi s'adhereixin al Pacte Nacional, etc. Per nosaltres, això és un punt d'inflexió de Ripollet, donat que això vol dir que el Partit Socialista en especial, directament des de Ripollet, tots aquells que no ens sentim en aquest camí mal anomenat sobiranista, mal anomenat sortida de no res, quedem sense balla, quedem sense representació municipal.
Juan Paralejo va respondre a l'oposició que ell és l'alcalde de tots.
Vostè, de tot el que s'ha parlat aquesta nit, el que més l'ha preocupat és que el poble, els veïns que no són independentistes, es queden sense balla. Jo li he de dir que estigui tranquil. Que estigui tranquil, perquè els veïns tots seguiran amb el seu batlle, com a mínim, espero, fins al mes de maig del 2015. Per tant, no juguem amb aquestes coses. I quan parla de catalans i catalans i espanyols i tal, justament el que s'ha aprovat aquesta nit en aquesta moció és una moció en la qual possiblement no s'hauria d'haver arribat, però s'ha arribat per la manca de capacitat política i de diàleg de moltes persones.
Recordem que la propera sessió del ple municipal no serà el darrer dijous de mes, el dia 31 d'octubre, sinó que es traslladarà el 24 d'octubre. L'Assemblea del COP Compromís per Ripollet ha decidit presentar una al·legació a la totalitat de l'ordenança de convivència, tot demanant que es desestimi i que no entri en vigor.
Per a Eva Fretes, regidora del COP Compromís per Ripollet, el nou redactat de l'ordenança no difereix gens del que es va aprovar fa pocs anys i al seu entendre pateix dels mateixos defectes. El grup de l'oposició també ha manifestat en nota de premsa que l'ordenança recull sancions econòmiques centrades en determinats col·lectius com joves, discapacitats o sense sostre, obviant altres agents i actors de la societat com ara els banquers, constructors o el govern municipal. Com a alternativa a l'ordenança de convivència, el Compromís per Ripollet torna a proposar la realització d'un pacte local pels valors. Per a Fretes, la seva proposta té un caràcter marcadament educatiu i de pacte de valors en lloc del caràcter impositiu i de control social que té la proposta del govern de PSC i Convergència i Unió.
D'altra banda, demà dissabte, les candidatures alternatives del Vallès celebraran una assemblea general al casal de Pere IV de Sabadell durant tot el dematí. A banda de treballar alguns punts organitzatius i de caràcter intern, el tema principal de la trobada serà el debat sobre el seu paper als diferents processos de transformació social, unitat popular i de l'esquerra alternativa que han anat sorgint en els darrers anys.
Com a membres de les candidatures alternatives del Vallès, representants del Compromís per Ripollet també participaran de la jornada. L'assemblea és oberta de manera que conviden els membres, simpatitzants o persones interessades a participar a partir de 9:45 del matí dels diferents tallers i debats que s'han organitzat per tractar les qüestions esmentades.
El proper dimecres, dia 2 d'octubre, finalitza el termini per presentar esmenes a l'ordenança de convivència de Ripollet. Diferents col·lectius del municipi han mostrat el seu rebuig al text, entre ells Mai Més, que demà dissabte ha organitzat una jornada de convivència a la plaça Pere IV.
El col·lectiu considera que aquest reglament posa barreres a l'ús lliure de l'espai públic i limita l'expressió política. Mai Més defensa com a alternativa a l'autoorganització comunitària i és per això que ha convocat a veïns i entitats a participar en una jornada contra l'ordenança demà dissabte al matí a la plaça de Pere IV i assistir al ple d'octubre quan passa a aprovació. Per al membre de Mai Més, David Fontanals, després de 2 anys d'aplicació, l'ordenança de convivència ha demostrat que és un instrument innecessari, recaptatori i coercitiu. També asseguren que és pitjor que l'anterior. L'escoltem.
La nova ordenança de convivència és pitjor que l'anterior. Les dades ho demostren, afegeix més sancions i incrementa algunes taxes ja recollides. a la de 2011, no? I en definitiva continua sent una ordenança que regula i limita l'ús de l'espai públic, una ordenança que és de caire classista perquè va contra el pobre i no contra la pobresa, i una ordenança que pretén controlar les expressions espontànies culturals i polítiques.
Mai més demana un model de ciutat amb la participació directa de la seva gent i on la pròpia comunitat es pugui autoorganitzar per solucionar els seus propis problemes.
A mitjans d'octubre començaran les obres de remodelació del darrer tram de la Rambla de Sant Esteve entre els carrers de Canigó i Pizarro, seguint el mateix disseny que la part ja realitzada anteriorment. Els treballs consistiran en refer les voreres, asfaltat, col·locar nou arbrat, mobiliari urbà i soterrar el cablejat elèctric aeri.
La intervenció, que tindrà un cost d'uns 500.000 euros procedents d'una subvenció dels fons del Catàleg d'Actuacions Metropolitanes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, serà executada pel Patronat Municipal d'Ocupació. Això permetrà la contractació d'una desena d'aturats de Ripollet. La presentació del projecte van a càrrec dels regidors d'Urbanisme, Ocupació i Comerç. La primera tinenta d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, va explicar que és l'obra més important de les realitzades directament per l'Ajuntament de Ripollet. Començarà per la vorera del supermercat Condis, continuant després amb l'altra, i només es tallarà la circulació durant l'asfaltat. D'aquesta manera serà possible el pas de la cavalcada i la passejada del Sant Antoni Abat. L'accés als pàrquings, inclòs el del Molí, es podrà fer amb normalitat. Martín va destacar el factor social de l'actuació.
Pensem que la situació econòmica és el que toca fer, i això té les seves avantatges i els seus inconvenients. I també ho hem explicat i ho volem explicar a la ciutadania. Les seves avantatges és que contractarem aturats de Ripollet. Això significa que la situació econòmica d'algunes famílies durant uns mesos millorarà, i pensem que aquest factor social per nosaltres és molt important, però té l'inconvenient que no tenim una empresa a qui li posem una data de començament, una data de finalització, i que si no ho fa té multes. De totes maneres, nosaltres considerem que la part positiva i que la part social compensa aquesta part negativa, i per tant hem apostat per aquesta via.
En aquest sentit, el regidor d'Ocupació, Ferran Tornel, va informar que es treballarà matí i tarda i que es farà amb la mateixa qualitat que si l'hagués fet una empresa.
El que farem és contractar un mínim de 10 persones, i si després, per suposat, hem de contractar més gent pel que sigui, hi ha aquesta possibilitat. Però, en teoria, amb aquestes 10 persones serà suficient. Comentar que també veureu, la gent veurà que es treballarà pel matí i per la tarda. Per la tarda, lògicament, amb els horaris d'hivern que correspon. També comentar-vos que bueno, fa molts anys, potser sí, però ara no. Ara el que hi ha nosaltres, almenys des del govern i des de Patronat, quan fem les coses les intentem fer amb la mateixa qualitat o més que una empresa. Perquè sí que és veritat que a l'atur hi ha molta gent, però també hi ha molta gent qualificada.
Així mateix va afegir que s'estarà en continu contacte amb els veïns i comerciants per resoldre qualsevol incidència. L'actuació, que s'allargarà fins al mes de febrer o març, es farà de manera que no caldrà tallar el trànsit ni el pas de les activitats culturals. En canvi, sí que s'haurà de traslladar temporalment part del mercat setmanal. Així ho explicava el regidor d'Indústria, Comerç i Turisme, Joan Fandos.
Les parades que hi ha en aquests moments a la plaça del Condis les traurem d'allà, perquè en allà hi anirà les casetes i el material d'obra. Per tant, aquestes les traslladarem. La idea és traslladar les parades que hi ha al Condis, que són de fruita, traslladar-les al frontal del mercat, i les que hi ha al frontal del mercat traslladar-les a la Rambla Pinetons, a l'inici d'aquesta, davant del pavelló. Mentre durin les obres, els trams que estiguin d'obres també els traslladarem a la Rambla Pinetons. I un cop hàgim acabat aquest tram, tornaran al seu lloc, i aleshores seran les de la banda esquerra les que traslladarem a la Rambla Pinetón.
D'acord amb els comerciants de la zona, durant la campanya de Nadal s'aturaran les obres per no perjudicar les vendes de l'eix comercial de la Rambla. Fandos també va explicar que es procurarà que l'afectació als comerços sigui la mínima. A més, va avançar que una vegada acabades les obres es farà una reubicació de parades del mercat setmanal, que s'allargarà fins a la Rambla dels Pinetons. També va voler deixar clar que no es tracta d'una reducció del mercat setmanal, com s'ha dit, sinó d'una ampliació. Finalment, Rosa Martín va insistir que hi haurà una relació directa entre els comerciants i el cap de l'obra, i que s'ha reunit als botiguers de l'entorn de la Rambla de Sant Esteve per explicar de primera mà com anirà tot. Igualment va dir que la principal alteració serà l'autobús, que serà desviat com quan hi ha mercat setmanal. La parada del pavelló es traslladarà temporalment a l'inici de la Rambla de Sant Andreu.
El Patronat Municipal d'Ocupació ha realitzat unes obres de millora a la via pública a la confluència dels carrers del Doctor Bargós amb Josep de Biure.
Aquests treballs tenen per objectiu millorar la visibilitat del trànsit rodat d'aquesta zona i així reduir els accidents de circulació que es produïen en aquest punt del municipi. Aquestes illetes ajudaran a disminuir la velocitat dels vehicles perquè s'estreta la calçada i permeten guanyar en visibilitat, així com en seguretat pels vianants.
La regidoria de serveis socials iniciarà a mitjans d'octubre a través del programa Gent Activa una sèrie de cursos i tallers adreçats a la gent gran de Ripollet que té ganes de fer coses i sobretot de mantenir-se activa.
Així es posa en marxa el ja tradicional taller de memòria, un taller amb caràcter preventiu on es realitzen exercicis que treballen l'atenció, la concentració i la lògica. Es realitzaran els dilluns i dimarts en diversos horaris i tindran lloc al casal d'avis de Ripollet. També es posa en marxa el proper 16 d'octubre el taller de vida i positivitat, orientat a aprendre a valorar les petites coses i la vida en general. Serà els dimecres d'11 a 12 del matí.
Enguany, per donar la benvinguda a la tardor, el barri del Pont Vell organitza la seva festa major. Tres dies d'activitats per totes les edats que compten amb la col·laboració de moltes entitats de tant de Ripollet com de Cerdanyola. I per parlar-nos avui ens acompanya el Gabriel Zambrana, que és membre de la comissió. Gabriel, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Yo ya sé que vais muy liados. Muchísimas gracias por haber venido al informativo.
No lo sabes bien, pero bueno, se hace lo que se puede.
Bueno, pues hablemos de la fiesta de este año. Háblanos de las novedades, de las cosas más destacadas de la fiesta que tenéis preparados, que a lo mejor el año pasado no se realizaron y que este año traéis.
Bueno, como novedad, el viernes por la tarde-noche siempre es una novedad el espectáculo que hacemos, y este año pues traemos, gracias a nuestros amigos de Amigos del Teatro de aquí Ripollet, la obra de Gris, que yo creo que será un éxito. Entonces, como novedad, tenemos el primer torneo de fútbol sala, tenemos la muestra de puntaires y tenemos los balcones, que hemos decidido este año que los vecinos colaboren también para no ser muy pasivos, y nos han sorprendido porque la verdad es que el barrio está quedando precioso. No nos esperábamos esta respuesta de nuestros vecinos.
Háblanos de esta actividad, ¿en qué consistía exactamente? ¿Es un concurso?
Bueno, el concurso exactamente es de aparadores, porque también hacemos un concurso de aparadores para todas las tiendas del barrio, que también están respondiendo. Y lo de los balcones, lo que se pide es colaboración, que haya gresca, que haya ambiente. Y la verdad, incluso hay un edificio que lo han decorado entero. O sea, nos hemos quedado sorprendidísimos, porque no lo esperábamos. Estamos muy gratamente sorprendidos.
Uh-huh. Una de las cosas que nunca falla en la exposición, en las fiestas, es la exposición inicial de la fiesta.
Correcto, correcto.
¿Este año de qué lo habéis tratado?
Este año lo hemos tratado porque nosotros somos un barrio un poco, digamos, alejado de lo que es el centro del pueblo, ¿no? Y entonces, pues, las actividades de las entidades se suelen hacer aquí en el centro cultural. Pero nosotros allí tenemos el centro cívico, y dentro del centro cívico pues hay varias entidades que hacemos cosas que muchos vecinos pues no se sabe que las hacen. Y entonces, para dar a conocer un poquito lo que se hace en el barrio, hemos decidido que las entidades que quieran colaborar, que pongan una muestra de lo que realizan. Y entonces, pues bueno, hay unas 10 o 12 entidades, no recuerdo ahora exactamente porque me he venido, todavía estaba montando, que son las que se van a colocar. Entonces, pues el Parkinson pone su stand, la Cruz Roja pone su stand, Festa de la Tardó, como es lógico, pone su stand, la Gresca pone su stand, Traucairas, Diablas, o sea, hay unas cuantas más que ahora que me perdonen, pero no me acuerdo de todas porque no lo tengo apuntado, pero vaya, que ha sido la respuesta también muy buena.
Uh-huh. Hablábamos de las novedades.
Sí, me he dejado una. Que
una es para el domingo.
Para el domingo, concretamente, que es una exposición de los clásicos de Ripollet, de vehículos, o sea, de bicicletas, de motos, de coches, que de aquí invitamos a todo el mundo que tenga un vehículo y lo quiera enseñar, porque a veces la gente lo tiene en su garaje y lo disfruta él. Y de esta manera le ofrecemos a todo el que quiera venir con su vehículo al Parque de María Regordosa que estará todo el día la exposición y allí lo podremos ver todo el mundo.
Son tres días de muchas actividades, empezáis el viernes por la noche, todo el sábado. Para los niños, ¿qué tenéis preparado para el público infantil?
Para los niños, hay que decir que el espectáculo de Gris, yo lo digo porque lo he visto, vienen muchos niños a verlo porque es un espectáculo totalmente blanco. Y entonces lo que es el sábado, a las 10 tenemos la matinal infantil con talleres y gente que hacen juegos y todo esto. Después, a las 12, viene un espectáculo infantil para los críos, de bailes y tal. Y después por la tarde volvemos a tener este año otra novedad, que es animación infantil también por la tarde, cosa que hasta ahora por la tarde no lo teníamos para los niños. Pues este año también. O sea, el sábado a la tarde, a ver que mire la hora, porque sí, a las 5:15 tenemos la animación infantil, que creo que es el Chip Chop, que es un grupo bastante conocido a nivel aquí de Cataluña. Esto digamos que es para los niños, pero bueno, es que los niños pueden participar en muchísimas cosas, porque hacemos la marcha ciclista, que también
eso te quería preguntar,
pueden
ahora
participar, efectivamente.
Hacéis colaboraciones con muchas entidades y este año nuevamente os unís a la Semana de la Movilidad Sostenible.
Es que es imposible, si no nosotros, con el presupuesto que manejamos, si no es por las entidades, esto sería imposible de hacer, porque gracias a ellos nosotros podemos hacer esta fiesta, ¿no? Y aparte, las personas que se anuncian en el programa, gracias al Ayuntamiento de Ripollet, de Sardañola, una parte de Moncada también, es decir, que colabora, gracias a todos podemos hacer esta fiesta. Nos cuesta mucho ensamblarlo todo porque son muchas cosas, muchos actos, pero bueno, tratamos de que salga lo mejor posible. Ya veremos cuando acabe lo que ha pasado. Y sobre todo que nos respete el tiempo, eso sí.
Estas colaboraciones son espontáneas, viene la gente ya cada año, oye, ¿qué la fiesta este año qué vamos a hacer? ¿O hay que insistir a veces?
Bueno, hay gente que ya lo sabe cada año y nada, no pregunta ni siquiera. O sea, te llama y dice, oye, igual que siempre, ¿no? Pues igual que siempre. Lo que pasa que, bueno, este año, por ejemplo, Amic del Teatre, pues no suelen venir. Pues se ha contactado con ellos, les ha parecido bien, perfecto. Lo de los coches, otra entidad aquí en Ripollet, también han decidido colaborar. El SCACS llevan 3 años con nosotros, ellos ya saben que a la hora que vienen, cómo está todo y lo que tienen que hacer. Se encargan hasta de los trofeos, porque es que ya digo, es que si no, sería imposible. Si ellos no colaboraran de la manera que colaboran, sería imposible. Después Trabucairas, Diablas.
Y de Sardañola, porque estamos hablando de muchas entidades de Ripollet, pero también hay que reconocer que la ciudad vecina hay muchas entidades que participan.
Sí, hombre, sobre todo tenemos que darle las gracias al Castellers de Sardañola, porque nos permiten tener en Ripollet Castellers, porque es que si no, aquí en Ripollet no hay Castellers. Y gracias a ellos, pues todos los años tenemos Castellers. Entonces, ellos ya ellos son de Sardañola. La Fira de Artesanía también lo hace una entidad de Sardañola. Las Puntairas también lo dirige una mujer de Sardañola. O sea, que sí que tienen varias colaboraciones. Las danzas catalanas, a cargo de l'Esbart Sant Marçal, también son de Sardañola. O sea, que hay varias entidades que colaboran de Sardañola. No obstante, Ripollet se lleva la palma, ya lo he de decir.
Bueno, pues antes de despedirte, recuérdanos los espacios donde van a estar las diferentes actividades, dónde se tiene que dirigir la gente.
A ver, el 90% se hace en la carpa. En la carpa, porque es un sitio muy grande, donde se pueden poner muchísimas sillas, y está en la calle, ¿no?
¿En la calle? ¿Dónde está?
En la calle, en Nuestra Señora de Sángels, cruce con carretera de la estación. ¿Vale? Entonces, en el Centre Cívic se hacen las nits de festa, que este año una vez más el Ángel Esteve y Rafael pues comparten un buen rato con nosotros, cosa que le agradecemos. En el parque de María Regordosa hacemos lo de los coches clásicos, y en el parque del Massot, que está a continuación, al lado del Cap 2, hacemos el castillo de fuegos artificiales, y después los diablos hacen allí su baile, en fin, todo esto. Y después hay actos que es por la calle. Los Trabucaires pues van por las calles del barrio, el Cercavila es por las calles del barrio, o sea, que más o menos se organiza así. Y después arriba, en la parte de Tiana, para dar un poco que participen de la fiesta, hacemos la butifarrada, la llegada de la marcha ciclista, hacemos el fútbol sala, todo esto se hace allá arriba en la parte del Tiana. O sea, que tratamos de colaborar un poco con la parte de arriba, la asociación de vecinos de allá arriba de Tiana.
Muy bien. Pues
y, bueno, esto es lo más importante.
Pues Gabriel Zambrana, miembro de la Comisión de las Festas de la Tardor, moltíssimes gràcies per haver vingut. Us deseamos que tengáis muy buena fiesta y nosaltres recordem que poden consultar tot el programa sencer a ripollet.cat. Gabriel, solo nos queda deciros que gracias, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros por acordaros de nosotros, que demos aquí un altavoz a todo el pueblo, que por supuesto está invitado todo Ripollet a venir a nuestro barrio.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Info, edita i presenta Francina Ricard.
La Casa Natura acull fins al proper 20 d'octubre Instants de Natura. La mostra, organitzada per la Regidoria de Medi Ambient i Casa Natura, forma part del programa d'exposicions itinerants que la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA porten a diverses poblacions d'arreu de Catalunya.
Aquesta exposició prové del concurs bianual de fotografia Instants de Natura que cada dos anys, des de 2002, convoquen l'ADENC i la Fundació d'Antigues Caixes Catalanes. La mostra recull les millors fotografies presentades a la sisena convocatòria d'aquest concurs. L'objectiu del programa és fer accessible el coneixement de temes d'interès general que fomenten els valors i inciden a la reflexió a través d'expressions artístiques properes a les vivències de les persones i al territori.
La seva presentació oficial tindrà lloc el proper 29 de setembre, data de la tradicional pedalada contra el canvi climàtic que s'organitza amb el Patronat Municipal d'Esports i la Comissió de Festes de la Tardor del barri del Pont Vell, que tindrà com a punt de partida i inscripcions la sala d'exposicions de la Casa Natura. D'altra banda, la Regidoria de Medi Ambient porta ja alguns anys treballant en favor de la conservació dels amfibis i rèptils existents al nostre municipi. Aquests treballs han vist recompensats, s'han vist compensats amb la localització d'un bon nombre de gripaus corredors en diverses zones del municipi.
Des dels serveis tècnics de la Regidoria de Medi Ambient recorden que en cas de trobar-se algun amfibi i no saber com actuar, cal posar-se en contacte amb la Regidoria de Medi Ambient o la Casa de Natura perquè aconsellaran què fer.
El pròxim dilluns la CRAC presentarà la segona exposició que l'entitat ha organitzat en el marc de la trobada de gegants. Serà a 8:15 del vespre al Centre Cultural.
Després de presentar una mostra sobre Salvador Espriu, la CRAC vol acostar l'art de Carmen Amaya als ripolletens. Sota el títol Carmen Amaya 1963, mujer i artista, la CRAC vol oferir un retrat més proper d'aquesta important ballarina del nostre país. A l'acte està prevista la participació de Paco Hidalgo, comissari de l'exposició, i de Noelia Espanya, professora dels quadres de ball de la penya flamenca La Macarena.
El Centre Aragonès de Ripollet ha preparat un extens programa d'actes per la celebració del Pilar 2013, que es desenvoluparan entre el 28 de setembre i el 12 d'octubre.
Enguany, l'entitat ha volgut presentar diverses novetats, tal i com explicava en roda de premsa el seu president, Marcos Gallán.
Las principales son es el cartel, que ningún año hemos tenido un cartel de fiestas del Pilar específico, y este año lo tenemos, que lo ha diseñado Víctor, miembro de la Junta. Luego el campeonato de dominó, nunca lo habíamos hecho, también este año es el primer vez que se hace. Y lo más destacado es la distinción de socios de mérito, que es reconocer a socios que han trabajado y han estado en el centro, que llevan muchos años de socios y han contribuido a que el centro lleve 17 años ya en la brecha. Y luego ya la última novedad es el día 12, que la misa la presidirá el obispo auxiliar de la diócesis de Terrassa, Monseñor Salvador Cristau, que tenemos el honor que un obispo celebre la misa del Pilar en Ripollet.
La distinció de socis de mèrit ha recaigut per primera vegada en Alfredo Segura, José María Mur, Antonia Calderón i Carmen Gracia, i a títol pòstum Justo Blasco i José Altimira. D'altra banda, tindran lloc els habituals actes de celebració, com ara el campionat de Guinyote, l'esmorzar aragonès, el concurs de truites i dolços o la missa solemne aragonesa. També es farà la nit cultural a càrrec d'Àngel Esteve i José María Mur amb una programació sorpresa, així com el dinar de germanor. Per últim, hi haurà un festival de jotes al Teatre Auditori amb el grup Aires de Albada. L'entrada té un preu de 10 euros i es pot comprar anticipadament a la seu del Centre Aragonès, al carrer 9-22.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
La Comissió de les Festes de la Tardor del Pont Vell, del Pont Vell Cantiana i EMA Publicacions han posat a la venda de nou el llibre Memòries d'un barri de frontera de Carme Aldana, la primera tirada del qual es va publicar l'any 2000. Per parlar-ne tenim a l'altre costat del telèfon a la seva autora. Carme, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ripollet Ràdio. Han passat 13 anys des de la primera edició. No sé si has aprofitat per fer algun canvi.
No, aquest any no. La idea és que d'aquí un o dos anys estem preparant una reedició i en aquesta reedició sí que farem, afegirem coses, afegirem dades noves i farem un petit abans i ara de com està el barri en aquests moments.
Mm-hmm. Recorda'ns una miqueta què s'hi pot trobar en aquest llibre.
pues, en Memòries d'un barri de frontera es pot veure l'evolució del barri des que es va configurar com a tal, des dels orígens, des del perquè del nom, des de la gent que hi viu, des de les entitats que treballen o treballaven en aquell moment, fins als veïns que han sigut populars i famosos del barri en si.
Mm-hmm. Què et va portar a escriure aquest llibre en el seu moment?
Va ser un encàrrec, realment, de la comissió, que volien fer alguna cosa diferent per l'aniversari, i aleshores, bueno, vam pensar que potser fer una memòria oral i al mateix temps contrastada amb el que eren les dades de lo que eren els censos i la història global de l'època, doncs ens aniria molt bé. I va ser a partir d'aquest moment que vam començar a treballar, i van ser, doncs, 2 anys realment d'entrevistes amb gent del barri, d'anàlisi, de búsqueda, de recerca entre dels dels arxius del poble per fer el llibre.
Uh-huh. Explica'ns com fareu la distribució, perquè crec que no serà tradicional d'anar a la llibreria i comprar-lo. Em sembla que ho fareu per encàrrec.
Sí, serà per encàrrec. A les festes de... Bueno, ja estarà ja l'Àngels d'Ema Publicitat, que estarà, que és l'editora del llibre, la que ho va editar-ho la primera vegada i aquesta segona vegada també, i funcionarà això per encàrrec. La gent arribarà, vull el llibre, el miraran el que tinguem allà i s'enviarà gratuïtament a les cases que ho demanin.
Uh-huh. Doncs, Carme, moltíssimes gràcies per atendre'ns, esperem que us facin molts encàrrecs i estem en contacte perquè ens expliquis d'aquí un any, 2 anys, la futura reedició d'aquest llibre.
Molt bé, doncs aquí estarem.
Molt bé, moltes gràcies, bona tarda.
A tu, que vagi bé, adéu.
Esteu escoltant Info.
Més, Ripollet s'adhereix a les Jornades Europees de Patrimoni i ho fa amb un seguit d'activitats que tindran lloc al Centre d'Interpretació del Patrimoni. Per parlar avui ens acompanya la tècnica d'aquest departament, del Departament de Patronat de Cultura, l'Helena Vilalta. Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltíssimes gràcies per haver vingut. Sabem que són dies de feina, sobretot quan es preparen activitats, però recorda'ns una mica què són les Jornades de Patrimoni.
Bé, doncs les jornades... Gràcies a vosaltres per convidar-nos, això en primer lloc. I bé, les jornades és com cada any, sabeu que són unes jornades que s'organitzen a nivell europeu, que des d'aquí s'organitzen a través de la Generalitat, de la Diputació, la Federació de Municipis, l'Associació Catalana de Municipis i l'Institut Ramon Muntaner, que organitzen entre tots ells, doncs, adherir-se en aquestes jornades que s'organitzen a nivell europeu per recuperar i per d'alguna manera fer present el patrimoni que tenim a nivell europeu.
Mm-hmm. Repassem una miqueta el programa. Demà dissabte començareu amb un recorregut naturalista. Explica'ns això, en què consistirà.
Sí, li hem posat una miqueta aquest títol perquè, bé, la idea és passar pel riu, parlar del riu, i és un tema que portem a mitges. Ja sabeu que des de fa uns anys tenim una línia de col·laboració amb altres museus de la xarxa de museus de la Diputació de Barcelona i sobretot amb el Museu d'Història de Cerdanyola. Sempre intentem, per les Jornades de Patrimoni, fer alguna activitat en comú amb aquest museu. Llavors, aquest any vam estar parlant i vam dir com que encara tenim en el CIP l'exposició de les Riuades, que l'any passat, com recordareu, va fer el 50 aniversari de les Riuades del 62, ens van proposar, doncs, de fer a través del Departament de Medi Ambient de Cerdanyola una activitat comuna en la que sortíssim des de Cerdanyola, parléssim una miqueta, doncs, de la Riera de Sant Cugat, del riu Sec, de com el riu Sec va per al riu Ripoll, aquest riu, no, que sempre hem parlat una mica de que fa de frontera natural entre els dos municipis, parlar d'aquest riu i del que va ser, del que ha sigut de bo i del que ha sigut de dolent per la història de Ripollet i per la història de Cerdanyola, també una miqueta de retruc, i després, doncs, acabar veient l'exposició de les Riuades i el molí d'en Rata, que funciona amb energia hidràulica, amb la font d'energia d'aquest riu Ripoll. No, llavors, per això és un itinerari naturalista, en certa manera.
Uh-huh. Una altra de les activitats clàssiques de les Jornades de Patrimoni són les portes obertes a les exposicions. Què hi expliqueu normalment amb aquestes visites?
Bé, depèn una miqueta... La veritat és que sempre programem uns horaris concrets de visites guiades, però acabem improvisant. La veritat és que acabem improvisant, perquè et ve gent que potser et ve per la visita de les riuades perquè no l'ha vist, però després vol tornar al molí i vas d'un cantó a l'altre, llavors et venen en una hora però acabes fent la visita que no toquen a l'altra hora. En realitat el que els hi expliquem és part de la història del nostre municipi, els diferents elements que tenim, i a vegades ja no està l'explicació de les exposicions, sinó les explicacions de patrimoni en general i del que tenim a Ripollet.
I a vegades suposo que us passa que us trobeu amb testimonis espontanis.
Clar, clar, totalment. És que són visites que, evidentment, has de fer un programa, les has de posar en un horari concret, però vas sobre la marxa i moltes vegades són visites més que guiades, són visites comentades. Tu tens el teu guió, tu vas fent, però contínuament l'estàs rectificant en base al testimoni, a les persones que estan allà davant. Hi ha gent que són d'alguna manera, com en les escoles, podríem parlar que és un públic captiu, no? És un públic que només t'escolta i aprèn coses. Però quan són visites així més pel públic en general, és gent que ja ha tingut les seves vivències relacionades amb aquest tema. Llavors, ells t'aporten també molta informació.
Uh-huh. Una altra activitat que feu és el taller d'arqueologia. Explica'ns a qui va dirigit i en què consistirà.
Sí, aquest taller va una miqueta en la línia dels tallers del Juga amb la Història i dels tallers que fem també per escoles d'art i patrimoni. És aquesta línia de taller. El que passa que ens va semblar interessant posar-lo en les jornades de patrimoni perquè, no sé si recordareu, que pel Dia Internacional dels Museus ens van cedir la Generalitat tenir alguna part del material que s'havia trobat al jaciment dels Pinatons, que era una oportunitat de veure'l. Ara no sabem quan podrem, perquè tot això són processos lents, quan podrem tornar-lo a tenir, i aquest material s'ha de retornar ara a finals de mes, o sigui, ja mateix, la setmana que ve. Llavors, ens va semblar que podia estar bé fer un taller d'arqueologia relacionat amb les troballes, amb aquest jaciment, i reproduir alguna de les peces que tenim.
Uh-huh.
Però la línia és la línia del típic taller familiar de diumenge que fem sempre.
Uh-huh. De fet, relacionat amb això de les troballes, aquest és la darrera oportunitat que els ripolletens tindrem per poder-les veure.
Exactament. Ara havíem de tornar a posar-nos en contacte amb l'empresa que va fer l'excavació, perquè de fet qui té en dipòsit provisional aquestes peces són ells, perquè estan encara en fase d'estudi, i després han d'acabar per protocol en els magatzems de la Generalitat. Mm-hmm. S'ha d'anar veient tot això com evoluciona quan estiguin fets els estudis, però sí que ara aquesta setmana vinent, màxim l'altra, doncs ja haurem de desmuntar la vitrina i retornar-ho tot.
Quines peces ens van cedir? Què s'hi pot veure?
Doncs ens van deixar algunes peces de ceràmica, de contenidors, vasos ceràmics de diferents tipus, o alguna ceràmica més grollera, alguna ceràmica més brunyida, més... semblaria com que són de diferents vaixelles, com si poguéssim distingir, per dir-ho d'alguna manera, entre una vaixella més del dia a dia i alguna vaixella més de luxe, per dir-ho així. Després ens van deixar també dos cranis de l'hipogeu, no sé si recordareu, que es va trobar un hipogeu de 32 individus, el més nombrós a Catalunya, trobat fins ara d'aquesta època, i ens van deixar dos d'aquests cranis, que no estan restaurats, estan, doncs bé, una part del crani amb part de la mandíbula suelta, les dents, bé, és curiós de veure. I després una peça, que és una peça única a Catalunya, també trobada d'aquesta època, que és una copa, que és com una doble copa, amb un doble vas, que semblaria ser que hauria pertany a algun tipus de ritual funerari o alguna cosa així.
Uh-huh. A part d'aquestes activitats de les jornades de patrimoni, ara al mes d'octubre torneu a arrencar amb el Juga amb la Història. No sé si ens pots avançar alguna cosa.
Doncs sí, el Juga amb la Història comença ja mateix el primer diumenge d'octubre i tenim tallers una miqueta variats. Sí que és cert que repetim un dels tallers que ja havíem fet, que és el dels dinosaures, perquè molts nens l'any passat es van quedar sense poder fer el taller dels dinosaures.
Uh-huh.
I aquest any l'hem tornat a programar. Però també farem... El primer amb el que encetarem és un taller de bruixes, perquè estarem a l'època de la castanyada, del Halloween, no?, que diem ara últimament. Farem un taller sobre bruixes, perquè les bruixes al Vallès han tingut sempre molta presència. I en farem un altre de momificació egípcia. En farem... Bueno, són de set tallers de continguts variats i d'èpoques variades. També algun del Picasso, del contemporani, amb la mateixa línia de sempre d'anar combinant.
Molt bé, doncs Helena, jo et deixo el micròfon perquè convidis a la gent que ens està escoltant a que participi de les jornades de patrimoni.
Doncs sí, tothom que vulgui venir, tant a l'itinerari, penso que serà una passejada interessant perquè coneixerem coses del nostre poble veí, coneixerem coses del nostre propi poble i totes les coses que compartim entre Ripollet i Cerdanyola. Després, les portes obertes, com sempre, convidar la gent a visitar les nostres exposicions perquè formen part de la història del municipi I sempre s'aprenen coses interessants i l'activitat familiar, doncs, perquè els nanos s'ho passen molt bé i els pares i els fills aprenen junts. I això també és una cosa que creiem que s'ha de fomentar.
Doncs Helena Vilalta, tècnica del Departament de Patrimoni del Patronat Municipal de Cultura, moltíssimes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Arran la decisió d'una jutge argentina que aquesta setmana ha sol·licitat l'extradició i captura de 4 antics membres de les forces de seguretat franquistes, Amnistia Internacional ha iniciat una campanya per tal de demanar que el govern espanyol col·labori amb la detenció dels 4 acusats. Des de la Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme s'ha donat suport a aquesta iniciativa.
Aquest dissabte, la Biblioteca Municipal acollirà una nova edició de l'Hora del Conte en anglès. Sota el títol History Time, està adreçada a nens i nenes de 3 a 5 anys i estarà a càrrec d'Anaïs Vázquez, de Kids and Us, School of English, Ripollet, MT Idiomes. A 11:45 al migdia i cal reserva prèvia.
També demà dissabte a les 6 de la tarda l'església de Sant Esteve acollirà una missa rociera, serà oficiada per mossèn Gassó i la part musical anirà a càrrec del cor de l'Associació Rociera Alegries del Sur.
I fins al 12 d'octubre a la Sala d'Art del Centre Cultural acull la mostra de la 5a Marató Fotogràfica de Festa Major 2013 amb un recull de fotografies realitzades pels membres de l'entitat Acció Fotogràfica Ripollet.
La Biblioteca Municipal acollirà també a partir del dia 1 una exposició d'acció fotogràfica. Es tracta de Passió per l'Acció, un recull de fotografies a través de les quals es pot veure l'evolució dels membres de l'entitat des de l'any 2009 fins a l'actualitat.
Per més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs demà dissabte, cels ennuvolats i possibilitat d'algun ruixat. I de cara a diumenge, augmenten les probabilitats de pluja i baixaran una mica les temperatures. De cara a dilluns, però, recuperarem el bon temps.
I fins aquí l'info d'avui divendres 27 de setembre de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats i qui us parla, Francina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I els deixem amb una cançó de Joan Manuel Serrat. Es tracta de Balada de Otoño, ja que hem entrat en aquesta estació fa molt pocs dies i, a més, per animar-los a participar de totes les activitats que hi ha a Ripollet aquest cap de setmana, tant a les festes de la tardor com a les jornades de patrimoni. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Els desitgem que passin un bon cap de setmana.
Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo a veces como un lamento y a veces viento. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los paldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer, entonces olvidando tu mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados.